és dimecres i, com sempre, farem aquesta hora. Saludem ja la Nina. Què tal? Bon dia, com estàs?
Què tal? Com esteu?
Doncs bé, aquí, mira, ja ens has vist parlant d'ovelles i d'animals domèstics. Escolta'm, som al racó de pensar i tenim ganes de començar pensant, sabent que t'ha fet pensar tu els últims dies.
Doncs mira, m'ha fet pensar una vegada més una publicació a xarxes on vaig llegir que Giorgio Armani, que com sabeu va traspassar la setmana passada, havia demanat silenci. I la publicació no especificava res més. I aleshores, clar, jo vaig inferir, vaig entendre que demanava silenci durant el seu comiat o el seu funeral. I em va cridar molt l'atenció que aquesta fos una de les seves últimes voluntats, perquè jo sóc una amant i una defensora del silenci. I vaig pensar, mira, quina última voluntat més important i més necessària, no?, enmig de tant estímul acústic i de tant renou. Aleshores, vaig cercar en altres canals per confirmar aquesta informació, però no he sabut veure en lloc que efectivament hagi demanat explícitament que es guardés silenci en el seu comiat, no? Ara, he de dir que jo he vist vídeos, no?, del comiat, de les fileres de persones que s'han volgut acomiadar, i ho han fet en un estricte silenci, per tant, amb un respecte extraordinari, no? I és un silenci que impressiona, sobretot perquè no n'hi ha de silenci, perquè cada cop n'hi ha menys. I mira, no sé, malgrat no haver trobat indicis que el senyor Armani demanés explícitament aquest silenci, el cert és que m'ha impressionat escoltar-lo en aquesta multitud, no?, que l'ha guardat de forma natural. I no sé, m'agradaria reflexionar avui sobre això, no?, sobre el silenci.
Clar, ara deies, no he trobat referents de si realment va acabar sent així. Dius que et va venir d'una xarxa social. Llavors, si et sembla, el que podem fer ara és connectar amb el nostre corresponsal a Roma, amb el Joan Solés. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Com esteu, Marina, Nina?
Doncs escolta'm bé, i tu?
També.
Que tu vas seguir-lo de lluny, presencialment no vas poder desplaçar-t'hi, però vaja, que allà els diaris en deuen haver anat plens. Què més ens pots explicar d'això que ara ens deia la Nina? Va demanar, efectivament, aquest silenci, i com va ser el funeral?
Des de que es va conèixer la mort d'Armani dijous passat, és cert que s'ha mantingut un silenci respectuós a les cues de la Capella Ardent, on van concentrar-se 16.000 persones, en el funeral privat de dilluns, on només hi van assistir 62 per voluntat del propi Armani i de les persones més properes. I gairebé segur hi haurà silenci profund avui divendres a la cremació i el dipòsit de les cendres al cementiri del seu poble Ribalta, a la zona de Piacenza. Hi ha una altra causa de silenci també: s'acomiada un geni del vestir immensament ric, posseïdor d'una fortuna de 12.000 milions i d'un patrimoni empresarial que factura 5.000 milions l'any. Avui és l'adéu definitiu d'un dels homes més rics del món, en silenci, sense exhibició de luxe, sense cridòria, en silenci.
Perquè és un funeral religiós, perdona, Joan?
No, el funeral va ser ahir i sí, va ser religiós.
Val.
Avui hi ha la cremació i el dipòsit de les cendres en el panteó familiar, no?
Ho dic perquè també que convida, també vam estar parlant ara fa uns mesos del funeral del papa, no?, que l'església, tot el que té a veure amb l'església també és un espai que acompanya o que crida també el recolliment i aquest silenci, precisament.
Mm-hmm. No ha quedat clar si ho va demanar de forma expressa aquest silenci, però no hi ha dubte que encaixa perfectament en el tarannà, en la forma de ser i de voler d'Armani, no?
Que tu també volies aprofitar per parlar-nos de la cara fosca d'aquest personatge que demanava silenci i que s'ha silenciat moltes vegades, també.
Bé, sí, alguns comentaristes italians han manifestat que el silenci, d'altra banda, era el millor comportament en aquests moments davant la mort, no? En particular davant els morts que passen desapercebuts d'immigrants ofegats en el Mediterrani, que no tenen ni capella ardent, ni funeral, i l'enterrament és molt sovint en una fosa comuna, si no és en el Mediterrani, no? Davant d'aquest drama, un dels homes més rics del món, o el seu entorn, ha optat pel silenci. Bé, d'altra banda, no seria res estrany que l'imperi, com l'Armani, no tingués cares fosques. L'última, però, és especialment preocupant, perquè un mes abans de morir Armani, l'autoritat gran de la competència d'Itàlia va sancionar les seves empreses amb 3 milions i mig d'euros per frau i engany comercial. És un fet molt greu, castigat econòmicament amb tot el rigor. Ara bé, fins a quin punt Armani, de 61 anys, podia controlar tot l'imperi, tot el que es feia, podia controlar els 8.500 empleats, fins a quin punt era responsable del frau, doncs no ho sabem, no ho sabem. Però el comunicat oficial de la seva mort assenyala, destaca, vaja, que havia estat al front dels negocis fins al darrer moment, cosa que sembla fins i tot una exageració, però és el que ha dit l'entorn del dissenyador. I
91 anys.
I bé, potser sí que aquest és un altre motiu, diguem-ne, per mantenir silenci en l'acomiadament del dissenyador.
Joan Solés, moltíssimes gràcies per
a vosaltres,
fer-nos
bon dia.
Una mica de fotografia de com ha anat tot aquest adéu a Giorgio Armani i amb aquest silenci que ell havia demanat. Merci.
Arrivederci.
Nina, això que dèiem, costa estar en silenci recuperant una mica el fil de com havíem començat.
Sí, sí que ens costa, sí.
I per què? A què ho atribueixes, tu? Què creus que ens passa?
Jo crec que ens incomoda.
Jo t'he de dir, Nina, t'he de dir que si estic sola a casa, quan me'n vaig a dormir, em poso la ràdio per adormir-me, imagina't.
Bé, però això és diferent. Jo també em poso la ràdio per dormir i no ho faig per estar en silenci. A mi m'encanta escoltar el silenci de casa. Som gent de ràdio, ens l'hem posat tota la vida i la trobem a faltar si no tenim les nostres veus de capçalera, no? Vull dir que jo crec que és normal. Però ens costa, fins i tot, o sigui, ens costa estar en silenci sols i ens costa guardar silenci als espais o als actes on no hauríem de parlar. I no parlo només d'un tanatori o d'una església, posem per cas un teatre, perquè el teatre, dono fe, que cada cop més sents no només gent que parla alegrement en un to de conversa, sinó que despenja el telèfon i parla per telèfon, no?
Porta que ja és... I després la tos, que sí. Sembla que els nervis et poden, quan sents aquell moment de silenci abans que no comencen a sortir els actors, sembla que la gent es posa nerviosa i els hi surt més tos de la que tindrien en una situació, en unes circumstàncies normals.
Sí, jo estic per dir als teatres que a la veu en off que s'escolta a l'inici, on es demana que s'apaguin els mòbils, afegeixin també que si els entra la tos, l'únic que han de fer és fer un parell o tres de respiracions més o menys profundes, pausades i calmades, i que això els ajudarà a calmar la tos i que la tos se'n vagi. No? En qualsevol cas, Sí, és que a més se'n baixi la tos, vull dir, no és tan fàcil com això, no? El que passa que entrem en una espiral i comencem a tossir. Aleshores, el que deia, ens costa trobar un espai avui en dia, un espai, un lloc, un moment en silenci, un espai on es pugui parlar sense haver d'alçar la veu i a més deixar-te-la, perquè és el que passa, que te l'acabes deixant, no?
Clar.
I ens costa trobar aquests espais i moments lliures de contaminació acústica, no només perquè hi ha més soroll, i això és un fet objectiu, sinó perquè aquests espais i aquests moments s'han reduït.
Clar, tu creus que tenim l'estigma, tenim l'etiqueta dels espanyols sou uns cridaners. Mira, ara parlàvem amb el Joan Solés, déu-n'hi-do els italians també, com tenen aquesta etiqueta. Ho comparteixes i creus que a més això ha anat a més, que som una societat més cridanera que fa uns anys, menys silenciosa?
Sens dubte ho som, sí, i jo suposo que els oients que ens estiguin ara escoltant i que tinguin una certa edat, no?, de la meva generació segur, recordaran que hi va haver un temps en què parlàvem, més aviat, no te diré que fluixet, no te diré que xiu-xiuejant, però parlàvem més fluixet. I, de fet, si cridàvem més del compte, els pares ens deien, no cridis!
Clar, però això
no
potser hi havia aquí un tic autoritarista, és a dir, una mica de por a l'autoritarisme, escolta'm, no ofenguem, no molestem.
Jo crec que no. Jo agraeixo molt les vegades que la meva mare em va dir, no cridis, aquí no es parla. Aquí no es fa això. Jo ho agraeixo, perquè això són normes de conducta que no hauríem de perdre en cap cas. I ara m'agradaria centrar-me només en el soroll, en el soroll que prové de les nostres veus exclusivament. Ja no em centro en altres sorolls, sinó en la nostra pròpia. Perquè avui, fins i tot, fixeu-vos que podem escoltar les converses dels altres. I, de fet, hi ha persones que sembla que ho facin expressament i que cridis perquè l'escoltis. Però això no és ben bé així. No és ben bé així. El fet que una persona estigui amb el mòbil parlant i cridi, darrere d'aquest fet hi ha una raó. I és interessant conèixer-la per entendre per què som una societat més cridanera, perquè el mòbil, al meu entendre, ens ha contribuït, però molt, eh? I això que t'explicaré ara té a veure estrictament amb el funcionament de la veu.
És a dir, que ens explicaràs per què hi ha persones que crida o que cridem quan parlem per telèfon.
Exacte. De quina manera el mòbil ha contribuït a que cada vegada cridem més. Mireu, és molt fàcil d'entendre. La veu és un instrument de base vocal auditiva, no? I això vol dir que necessitem el sistema auditiu no només per adquirir i desenvolupar el llenguatge quan som infants, sinó també per regular la intensitat de la nostra veu al parlar, no? Allò que col·loquialment en diem volum, no? I que l'oïda humana percep com a molt fort o com a molt fluix. Així doncs, en funció del molt o poc que jo m'escolti al parlar, no? Si ara que jo m'estic escoltant a través dels cascos no m'escoltés bé, doncs alçaria la meva veu per poder escoltar-me millor. Perquè això està directament relacionat amb el nivell de decibels que hi hagi on parlo o de l'escolta que rebo, per exemple, en aquest cas, a través dels auriculars. En funció d'això, jo adapto automàticament la intensitat del so que genero. És així, no? I què ha passat a les darreres dècades? Home, que han augmentat el nombre de electrodomèstics que fan soroll, aire condicionat, ventiladors, el nombre de cotxes, avions, motos d'aigua, bars, restaurants, propostes d'oci, i també ha augmentat el nombre de dispositius a través dels quals escoltem ràdio, música o veiem televisió. Per tant, a més d'aquesta contaminació acústica, que provoca més decibels i més necessitat d'alçar la veu, per mi, aquest espiral de soroll constant amb el que hem entrat, més el fet de parlar constantment per telèfon mòbil, per mi té gran part de culpa d'aquesta cridòria.
Però exactament a què vincula això del mòbil amb el fet d'haver de cridar? Perquè si tu tens l'altra persona al telèfon, és veritat que a vegades tendim a posar-nos el dit a l'altra orella per tapar-nos i sentir millor,
sí.
Però això es vincula directament en que haguem d'estar cridant quan parlem amb l'altre? Perquè a vegades se sent pitjor perquè distorsiona la veu.
Clar, però fixa't que entrem en aquesta espiral de cridar i alçar la veu, i per això escoltem les converses i les bralles dels altres quan parlen per telèfon al metro o al tren. Mira, si tenim davant una persona, no? La tenim davant, a un pam de la cara, no li parlem amb la mateixa intensitat que si la tenim a 5, 10 o 20 metres.
O no,
no?
Hauríem,
a més metres,
o no hauríem.
No hauríem, a vegades també passa, eh? Però a més metres, en principi, més alçarem la veu perquè se'ns escolti, no? Per exemple, tu no demanes un taxi xiu-xiuejant, no dius taxi, no? Alces la veu perquè això respon amb una necessitat expressiva i comunicativa, no? I el taxi està lluny, a més té el vidre tancat i si no crides no te sent. Quan parlem per telèfon, o no t'escolta, quan parlem per telèfon ni tan sols veiem l'interlocutor. Què passa? Que automàticament augmentem la intensitat, el volum, la intensitat de la veu, perquè ens fa l'efecte que si no alcem la veu, no ens sentirà bé. No? Ens fa l'efecte que se'ns percebrà millor a l'altre costat de l'auricular si alcem la veu o la projectem, no? Com solem dir col·loquialment. Però això no és cert. Feu la prova. Parleu per telèfon com si veiéssiu l'interlocutor i el tinguéssiu a un pam de la cara. I veureu com us sent perfectament i, de pas, la vostra veu es cansa menys i, de pas, la gent que està al vostre voltant també es cansa menys. El cervell de la gent que està al voltant.
Interessant aquest exercici que convides a fer-nos. El podem començar a practicar tots perquè segur que més d'un avui tindrà unes quantes trucades. Clar, ara parlàvem del soroll, de l'oïda, per tant, però és que, a més, tu ets logopeda, tu saps bé de què parles. Practicar el silenci va bé perquè també té una incidència a nivell de salut.
Sí, hi ha molts estudis científics que així ho acrediten, però vaja, vull dir que no cal llegir un estudi científic per estar d'acord en que quan estem sotmesos a moltes hores de soroll i arribem a casa i amb una mica de sort tenim silenci, diem, oh, quines ganes tenia de no sentir res, aquesta frase, segur que més d'un l'hem dit, no? Doncs bàsicament es tracta d'això, de que quan ens situem en un espai, en un entorn de silenci, ens sentim ple perquè deslliurem el cervell d'haver de treballar enmig d'un entorn sorollós, no? Quan tornem al silenci, el cervell descansa d'alguna manera i torna a un estat d'eficiència, no? I nosaltres Per tant, som més eficients, som més capaços de parar atenció, de concentrar-nos amb més facilitat o de memoritzar un text amb més facilitat. Els actors, fixa't, mira quina cosa més curiosa. Els actors memoritzem un text en silenci, però quan ja el tenim memoritzat, fem altres accions o ens posem en un entorn sorollós per realment corroborar que aquell text surt sol i surt de forma automàtica.
Uau.
Sí, sí, sí.
Clar, el que dèiem, hi ha persones, aquí m'hi introdueixo, que això, a l'arribar a casa, la ràdio, o hi ha gent que ho fa amb la tele, no? De dir, o m'aixeco al matí i ja directament poso la tele per tenir remor de fons.
Clar, sí, sí, perquè el soroll ens desconnecta de nosaltres mateixos i ens amaga o ens emmascara allò que està passant al nostre interior, no? A nivell cognitiu, a nivell emocional, i que potser no sempre volem veure, no? I volem sentir, no? A vegades sentim coses que no són molt positives i que no ens agrada, i que diem, ja, això ja pensaré demà, no? Ja ho afrontaré demà. Mm-hmm. El cas és que vivim connectats a un mòbil, a un munt d'estímuls visuals i acústics, vivim pendents de la vida dels altres i desconnectats de la nostra, no? I estar en silenci és estar amb un mateix, no?
I a tu t'incomoda? T'incomoda el silenci? No sé si tens alguna situació que precisament ho hagis passat malament pel fet d'haver hagut d'estar en aquest silenci.
Mira, te n'explicaré una de que sí, d'incomoditat, i una que no.
Va.
A més, aquesta diguem-ne, el lloc on l'anècdota, diguem-ne, que t'explico que no m'incomoda, és que és molt divertida, perquè vaig anar a fer un taller d'un retir de ioga i en arribar al lloc on ens hostatjàvem hi havia cartells arreu indicant que es practicava el silenci, que durant els dinars no estava permès parlar. Jo vaig saltar d'alegria. O sigui, a mi em va encantar aquesta pràctica, perquè el més habitual en aquests cursos és que a l'hora de dinar es munti un guirigall, no? I jo vaig estar feliç. Però la part, diguem-ne, l'anècdota en què jo recordo haver-ho passat malament en silenci, és fa molts anys, fa 25 anys, jo vaig fer per primera vegada el Camí de Sant Jaume, i els primers 3 dies molt bé, molt excitant, a part que estava sola, perquè era el mes d'octubre, no hi havia ningú. Però a partir del quart dia fins al 9è, jo vaig viure un calvari. O sigui, la catarsi d'estar sola, de no fer res més al dematí, que aixecar-te, mirar el cel, veure si plourà, caminar durant hores i hores i hores, i estar en silenci, va ser duríssim, sí. El que passa que després això va tenir els seus fruits, també ho he de dir.
Perquè et parlaves a tu mateixa en la intimitat, clar. I si pensem en el futur, creus que aconseguirem anar cap a una societat com demanes tu que respecti el silenci?
Jo no sóc gaire optimista en aquest sentit. Jo crec que cada cop hi haurà menys silenci, cada cop serà més difícil trobar espais i moments de silenci. Però mira, a mi no em sembla cap bestiesa i m'ha fet pensar molt, sigui veritat o mentida, l'última voluntat del senyor Armani en relació a que es fes silenci. A mi no em sembla cap bestiesa ni mala idea deixar com a última voluntat que es faci silenci, que ningú parli, perquè, mira, tanmateix, quan algú se'n va, què pot tenir més força que un silenci per expressar gratitud, respecte i estimació, no?
I a més que la persona que se'n va està callada per força, així que, escolta'm, mira, respecte, que ara que parlàvem d'això, nosaltres el que hem volgut fer és sortir al carrer per demanar a la gent si efectivament ens costa, si els hi costa, si troben a faltar el silenci, i ha anat la nostra companya, l'Aitana Romà.
No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante. Este instante de silencio.
El silenci és, per definició, l'absència total de so. Però què en pensa la gent sobre ell? L'incomoda o ha après a valorar-lo? T'incomoda el silenci?
No m'incomoda. De hecho, me parece que es un momento súper poderoso y clave como de autoconocimiento.
No m'incomoda. No em molesta que estiguem callades.
Bueno, las personas que conozco bien, sí puedo estar en silencio mucho tiempo sin que sea incómodo. Bueno, son gente nueva que apenas conoces y ahí puede ser un poco raro cuando no sabes qué decir.
Sí, sol ser incómodo, de per si.
A mi m'agrada el silenci. He descobert que el silenci pot ser una arma molt, molt poderosa.
Crec que el silenci pot ser una ajuda també a pensar què vols dir, què no vols dir, què et fa por.
Depende con qué persona. Cuando no me siento en confianza con la otra persona, el silencio es como necesito llenarlo con algo.
I a casa, quina dinàmica creus que teniu? Sou de fer molt soroll, parlar fort, us agrada el silenci?
La veritat és que som persones de la meva família, som molt silenciosos. Vull dir, parlem de coses que passen al món, no? Les notícies, els llibres que llegim, però no som gaire sorollosos.
Solemos hablar muy fuerte, la verdad, porque en Andalucía se suele hablar muy fuerte. Tenemos como ese tono de voz. y en silencio estamos un poco tiempo, vamos para dormir.
Soy una familia latina, parlan molt fort, a mí me diuen que parlo molt baix.
Vivo con amigas, así que hay momentos en los que sí hablamos entre todas, alguna habla más que otra, y hay momentos en los que nos respetamos cada una su espacio y podemos estar en el mismo lugar pero sin hablar.
Son de parlar fluixet, de tindre la televisió molt fluixeta, vull dir, no ens agrada el soroll, la veritat.
No, más el silencio, que yo soy de Bélgica y no hablamos muy fuerte, no.
A casa no hi ha silenci en ningún moment. Estic apartant amb la meva sobrina ara i és jove, és adolescent i llavors sempre hi ha soroll a casa.
Com veieu, la cultura també influeix en la manera de relacionar-se a casa. Però sembla que en un món amb tants estímuls, la gent ha après a valorar cada cop més el silenci. Sí.
Silencio. Doncs això és el que li han dit a l'Aitana al carrer. Escoltant-nos atentament tenim, Nina, a l'Andrés Clarós. Ell és otorrinolaringòleg. Bon dia, Andrés, què tal?
Bon dia.
Hi ha un límit de decibels? Segur que sí. Quin és aquest límit de decibels saludable pels humans?
Bueno, si parlem d'una cosa saludable, una altra cosa seria el tope, el límit, no? El detall. El tema de tolerable seria sobre uns 80, 85. A partir d'aquí ja comença la cosa a ser molt desagradable i anirà pujant fins als 130, potser 140 decibels, que ja és perillós tenir.
Perquè ens entenguem, uns 80-85 decibels, de quin tipus de soroll familiar o de que estiguem acostumats podríem estar parlant?
Podria ser el dinar de Nadal, amb molta gent al voltant i a sobre posant la música de fons.
Molt gràfic. I a partir de 130, què seria? Els cotxes circulant pel carrer Urgell a Barcelona, per la Gran Via?
Motos d'aquestes de gran cilindrada i escape lliure, aeroports, proximitat a l'aeroport. Hi ha algunes empreses que són, sobretot, planxisteria, del metall, la indústria del metall, tot això, lògicament, genera grans sorolls o un martell pneumàtic d'aquest de les obres al carrer.
I és pitjor un soroll més estrident o de més decibels, però que sigui puntual, que un que sigui més baix, però que potser sigui constant?
No, això és una miqueta com l'exposició al sol. Si jo habitualment estic mirant el sol, pues acabo danyant les cèl·lules de la retina, això ho entenem tots. Però també sabem que si el dia d'un eclipsi miro directament sense protecció, només amb l'estoneta aquella que ha durat l'eclipsi ja he fet malbé moltes cèl·lules de la retina. Algo semblant passa amb el soroll. Quan és un soroll continuat, aquella freqüència, perquè l'orella té una característica i és que estan repartides les diferents freqüències a diferents cèl·lules de la còclea. Per tant, quan jo estic exposant un soroll permanent, està fent feina. I una explosió, bum, aquell soroll fort de gran intensitat, però curt temps de duració, també provoca lesió en aquestes cèl·lules i normalment és amb caràcter irreversible.
Que des de fa uns quants anyets ja s'han anat popularitzant aquests auriculars que tenen incorporada la cancel·lació del soroll o els AirPods. Això pot, a la llarga, acabar sent contraproduent? Perquè ens ajuden a aïllar-nos del món, però no sé si... Clar, el fet de que no sigui natural aquest aïllament, fins a quin punt pot ser perjudicial?
Bueno, per definició, tot aquell aparell que genera un soroll per estalviar els altres sorolls està provocant dany igual, només que de vegades és amb altres freqüències que no les utilitzem tant i que ens distreu una miqueta. Això, lògicament, a la llarga també té un efecte. I després hi ha coses que aniran sortint amb el temps. De fet, ha sortit, no diré marques perquè crec que no es tracta d'això, però sí que auriculars dels més coneguts ja s'han tingut que treure del mercat diversos models perquè provocaven lesions, tot i que per poder-se vendre a Europa han de complir una normativa en quant a pics de soroll i la compleixen, però presenten altre tipus de problemes que acaben danyant la vida.
Andrés, ara igual et sembla marciana la pregunta que et faré, però ja que et tenim aquí, la setmana passada ens va sorgir un dubte aquí al programa amb un dels nostres col·laboradors que s'ha quedat sord d'una orella, que li han diagnosticat doncs, sordera permanent d'una de les dues oïdes, i ell em feia reflexió. Ara no sé què sóc, no sé com m'he d'anomenar a mi mateix, no sé si hi ha una paraula, si teniu algun mot tècnic per parlar d'una persona que és sorda només d'una orella.
Monaural.
Disculpa, que t'hem...
monaural, biaural, o binaural seria quan sents per les dues orelles. Si només és per una, és monaural. I això el que ha tingut segurament és el que es diu una sordera sobtada.
Sí. Va,
aquí poden haver-hi moltes coses. Imaginem que una cirurgia desgraciada ha tallat el nervi, va, que perdria l'audició, però no és una sordera sobtada, encara que ha sigut de cop, però no és això, té una causa. Però aquest tipus de sorderes que passen per una hemorràgia, per un virus, per un problema metabòlic, per un tòxic, per moltes coses, es diuen sordera sobtada, que és el que ha passat amb aquest company vostre.
Doncs Andrés Clarós, hem aprofitat, mira, per fer la consulta i tot, ornitorrinolaringòleg.
No, si em perdones, otorrinolaringòleg. Deixa'm apuntar una coseta.
I tant.
Sí. Heu parlat de què passa quan parlem per telèfon. Per què cridem tant quan parlem per telèfon?
Sí.
Quan parlem, sempre tenim una conducta mimètica. És dir, si tu em parles, escolta'm, has vist això? Jo et contestaré igual. Si tu em parles cridant, jo contestaré cridant. O enfadat, jo contestaré enfadat. Si em poses veu dolça, jo intentaré posar-la també. Però quan estem per telèfon no veig com es ve o apuntat a l'interlocutor, però a sobre hem modificat una cosa que nosaltres augmentem el volum a voluntat, per sentir-ho millor.
I tant.
Amb la qual cosa el volum ens arriba molt més fort i és com si aquella persona ens agredís verbalment augmentant la intensitat. I això fa que tenim aquesta manifestació, aquest pronto, de pujar la nostra veu quan parlem per telèfon.
Molt interessant aquesta reflexió que ens fas, Andreu. Gràcies.
Però no parles molt fort, que si no enviarem a tota l'audiència, l'enviarem a la consulta.
Exacte. Escolta, moltíssimes gràcies. Adéu.
De res. A vosaltres sempre que vulgueu.
Merci. Nina, ens ha acabat de rematar una mica la reflexió que tu ens portaves, l'otorrinolaringòleg.
Otorrinolaringòleg, sí, que és difícil aquesta paraula. No, és que estava pensant, mira, que bé que es dediqui un espai a uns minuts de ràdio a parlar d'una cosa tan important pel cervell i per la veu com és el fer silenci, no?
I tan antiradiofònica, perquè el silenci és absolutament antiradiofònic. És el gran pànic que tenim sempre, quan no entra una sintonia, quan ens estem allà uns segons, què passa?
Sí, però fixa que el silenci i les pauses són superimportants a la ràdio, com també ho és la veu, no? Però clar, és molt, molt interessant poder fer aquesta peça i parlar del silenci, però després som cadascú, som nosaltres que ens hem d'educar. En fer silenci i sobretot per nosaltres mateixos i també per no destorbar els que estan al nostre entorn, no? Al nostre voltant.
Nina, que abans de deixar-te marxar volíem fer-te jugar a un joc.
Ai. Aquí, Catalunya.
Un dia hi havia...
amb Marina Fernández.
Aquesta setmana hem començat secció, és allò de la història inventada que tots hem jugat alguna vegada de petits, que hem jugat amb els nens. Un comença amb una història que s'inventa i la resta van seguint. I això ho volem fer amb els col·laboradors del programa. Va començar el Francino dilluns amb el Joan Pera, va seguir la Maria Rovira, la Oia Sherman ahir, i avui et toca, et tocaria avui. No sé si estàs preparada i si vols jugar.
Però escoltaré d'on ve la història, no?
Clar, ara et posarem, si vols, ara et posem el fragment amb els trossets de la història que han anat construint i tu, quan acabis d'escoltar l'últim que han dit, t'hi enganxes i segueixes cap a on tu et doni la gana.
Va, no m'he preparat res,
No et quedis en
silenci. M'havia arribat que em faríeu alguna cosa, però no m'he preparat res.
No et quedis en silenci, Nina, sobretot.
No, espero que no.
Vinga, va, escoltem com van començar Francino i com van seguir la resta.
Hi havia una vegada una persona que se n'alegrava molt dels èxits dels altres.
Era una persona molt rara. Era raríssima, perquè normalment això no passa mai.
Però era molt feliç.
Clar, era molt feliç, perquè si se n'alegrava dels èxits dels altres, ja no tenia per què preocupar-se de res.
I el miraven com una cosa estranya.
I tant. Només aquest senyor era espanyol?
Sí.
Més raro.
Un dia, però, va comprar un número de loteria a uns nens que en venien números pel viatge de fi de curs. Clar, ell volia que els altres fossin feliços. Però què va passar? Que el seu número estava premiat. Li va tocar el màxim premi i es va quedar pensant: què faig? Què em fa més feliç?
I mentre s'ho pensava, va comentar al seu entorn que el seu número havia estat premiat. I la gent del seu entorn no es va alegrar gens del seu èxit i del seu premi, cosa que el va sobtar molt, perquè ell sí que s'alegrava dels èxits dels altres.
Pobret, pobret. Estem en un punt de la història que, mare meva, està començant a ser tràgica. Nina, gràcies. La continuaran demà el Santi Jiménez i el Ponseti. I dilluns la rematarem amb el Francino, ja la compartirem amb tots vosaltres. Una abraçada, Nina. Fins dimecres vinent.
Fins dimecres. Una abraçada a tots.
Adéu, gràcies. Adéu.